Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Entre els segles XVI i XVII, la monarquia hispànica va rebre una onada d'immigració procedent de França, que no havia tingut comparació fins aleshores. Era el contingent d'immigrants estrangers més gran en nombre. Aquest fet va tenir especial incidència a l'Aragó i a Catalunya, on els immigrants tenien més tendència a establir-s'hi definitivament que la resta de la península. I quan aquests francesos, la majoria occitans, feien arrels en un lloc, no era estrany que acabessin casant-se, normalment amb dones vídues. La composició dels matrimonis en aquell temps es va veure condicionada per aquest i per altres factors demogràfics. D'una banda, arribaven grans grups de treballadors temporers. Eren camperols pobres, sense terra, que sovint només tenien accés als anomenats massos rònecs. També hi havia artesans, que entraven als tallers com aprenents i podien trigar anys a ser oficials. Solien venir del Midi i del massís central gal. Als registres parroquials, especialment a les poblacions del litoral, la presència de marits de procedència francesa arribava a representar gairebé una quarta part. En certa manera, la Catalunya moderna va superar la crisi demogràfica de la baixa edat mitjana, derivada de les epidèmies i de la Guerra Civil Catalana, gràcies a aquest fenomen migratori. Entre 1497 i 1626, la població de Catalunya va passar de 224.000 a 475.000 habitants. En una societat de l'antic règim fermament dividida per estaments, en què la desigualtat era alta, però no tant com a l'època industrial, aquests ciutadans francesos els quedaven poques possibilitats de prosperar. Un casament era el millor vehicle per a la integració social i econòmica. Els matrimonis de l'era moderna van servir per assimilar importants masses de població forana, per fixar la transmissió patrimonial i per organitzar la producció domèstica. El que ja era més problemàtic era quedar-se vídua, sobretot quan la dona no tenia fills adults i ho tenia molt difícil per accedir al mercat de treball. El llibre d'Esposalles, custodiat a la Catedral de Barcelona, una obra única al món que recull tots els casaments de la diòcesi des del 1451 fins al 1905, permet constatar que per als francesos casar-se amb una vídua era sempre una bona opció. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'una cosa una mica estranya, eh? Sí. Això de matrimonis del segle XVI, XV-XVI i immigració francesa, una combinació sorprenent, no?
Però fixa't que de vegades diem que el programa, quan aquí en Guàrdia, diem de que aportem coneixements amb un nivell, diguem, seriós de divulgació, no de vulgarització, per conèixer el passat, no? Doncs aquest és un tema important. Perquè és que, clar, molta població de Catalunya d'aquests segles, del segle XVI i del segle XVII, provenen d'un fenomen estudiat i que tenim la sort de tindre uns arxius extraordinaris. Moltes d'aquestes coses ens han passat per davant dels ulls. La gent mínimament sabrà referències d'expressions, de noms, la paraula gabatxo, de molts noms, de molts cognoms, haurà llegit el Quixot, amb el qual surten bé els gascons, haurà llegit allò de que l'occità és igual que el català, que deia quan... Bueno, tota aquesta forma part d'aquestes moltes persones que, degut a les guerres de religions, que degut als canvis socials, que degut a l'arribada d'or de plata, sobretot, i or d'Amèrica, als sous, i després de que Catalunya havia tingut una buidada demogràfica terrible, diguem, en la Pesta Negra, tot això explica que una part important d'avui de la població de Catalunya, vés a saber quants de nosaltres, la nostra origen està amb el tema que avui farem.
Hi ha moltíssims cognoms que són molt coneguts, molts acabats amb al, o acabats amb au, o ou, etcètera, que són cognoms que clarament venen d'aquí. I això només és una anècdota, diguéssim.
I diu això, diu actituds, comportaments, integració, fortalesa, treball, altres expressions, bueno, tot això forma part. Bueno, i una cosa que és important, la descendència d'aquestes vídues, perquè, clar, hem de recordar que a l'època de la societat de l'antic règim la demografia i la mortalitat era extraordinària.
Qui ens acompanya avui i ens farà llum sobre aquestes qüestions és la doctora Joana Maria Pujades Mora, professora agregada dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i investigadora principal de l'àrea de demografia històrica del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma. Moltíssimes gràcies, doctora Pujades, per ser avui aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per la convidada. Un plaer.
És un tema tan cabdal, perquè de vegades el que passa amb els temes històrics, molt sovint, és que quan no parles d'una persona en concret, o no parles d'un fenomen, una guerra, per posar un exemple, molt directament lligada a un moment determinat, sembla que els temes siguin difusos, siguin dispersos, no? I dius, home, sí, el tema històric, així genèric. El tema de la immigració francesa i els casaments amb les vídues catalanes és cabdal per la història de Catalunya?
És cabdal. Parla de la població, parla de tothom. De fet, aquesta és la genialitat de la demografia històrica, parlar de tothom, perquè tothom neix, tothom es mor, i una gran majoria es casa.
I es reprodueix, diguéssim.
I evidentment, i es reprodueix, no? Per tant, clar, no parlar de la població...
És no parlar del passat.
Exacte. Sí, sí. A més, la població té una centralitat en molts dels processos històrics, no? El professor Soler ens parlava. Hi havia un món per omplir. El professor Nadal, que ens ha deixat aquest desembre passat, no? Hi havia un món per omplir
Jordi
a Catalunya.
Un grandíssim historiador.
Història econòmica, l'especialitat del doctor Nadal era... Sí, sí, i tant.
Antipàtic de sortida,
ah, sí?
No, de, de sortida, però quan hi havia cultura, saber i diàleg, es convertia en una persona superafable.
De fet, li devem a ell i al Moró Rei haver iniciat l'estudi dels estrangers a la monarquia hispànica, eh? Vull dir, a Castella parlaríem d'un altre tipus d'immigració, però en canvi a Catalunya...
Són més portuguesos, m'imagino.
Exacte. A Catalunya haurien de parlar de francesos, però també haurien de parlar Aragó, també haurien de parlar el País Valencià.
Navarra, m'imagino que també,
Exacte. Vull dir que tampoc això no és un fenomen únic i exclusiu de Catalunya, però sí que és molt important. Però el que sempre s'ha fet en aquest tema sempre ha estat intentar quantificar quants eren, no? I com es deien, que ens sorprendíem. És a dir, els cognoms francesos han quedat i s'han fossilitzat com a cognoms catalans. Però també el que nosaltres trobem és que moltes vegades tenen els mateixos cognoms. És a dir, es diuen Joan Font o Joan Mas.
Exactament. Ningú? Igual allà que aquí.
Perquè és l'occità.
Exacte. O simplement hi havia una mica d'adaptació, i pot haver una miqueta d'adaptació. Per tant, ens sorprendíem, perquè tothom està pensant en cognoms com deixeus. Sí, està molt bé. Però la gran majoria dels francesos es deien Mas, Vila, Puig...
I per tant, no
ho entendríem.
No són indistingibles des d'aquest punt de vista.
Quan vas a Occitània, els noms dels pobles semblen pobles que en fi, com si fossin
de catalans.
Anem a veure el context en què es produeix això i així potser ho entendrem una mica millor. Comentava en Josep Maria Soler d'aquestes guerres de religió, aquest desgavell econòmic que va patir França durant un segle i mig llarg i que provocaria aquesta immigració. Què era el que... Com es produeix un fenomen de tan llarga durada? Perquè una cosa és que hi hagi una guerra puntual i durant 1, 2, 10 anys la gent es mou, però un segle movent-se és molt, això, eh?
De fet, hi ha diferents causes. Una, la guerra de religió, per suposat. La segona és el món per omplir del doctor Nadal. És a dir, aquí la pesta negra havia deixat lloc. Es necessitaven braços. I una altra cosa... Se creu que els salaris d'aquí eren més alts que els de França. Per tant, per això, vull dir, van baixant. Tot i que a vegades això és paradoxal, perquè a vegades això, quan ho expliques a l'estranger, diuen, com pot ser que anaven de França cap a Catalunya? Diu, sí, era així, va ser així. I, a més, és un moviment que té una llarga durada, vol dir que el trobes al llarg de final d'època medieval, tota l'època moderna. Això sí, el seu punt àlgic és entorn... 1620, 30, 40, depèn
just
una
abans
mica.
De la guerra separació, la guerra dels segadors.
Exacte, sí. Depèn una mica. Entre altres coses, perquè després també se les van complicant les coses. Se les van complicant les coses perquè sempre són sospitosos, no? són sospitosos de ser espies, no? Estem en el marc de la guerra dels 30 anys, no saben si són quintes columnistes, en tenim molt aquí, perquè tot i que les estimacions del número de francesos a Catalunya són molt altes, sempre nosaltres pensem que són un mínim. Per què són un mínim? Perquè deixen rastre el que es casen o els que es moren, però els que van i venen i tornen...
Aquests no
en deixen de rastre.
Desapareixen, clar.
Clar, no en deixen. Per tant, això fa que a vegades, no, sigui difícil de dir exactament una xifra. Clar, a l'entradeta parlàvem de que era un 25%. És un 25% de que es casen. Imagineu-vos quan no es casaven.
Clar,
no?
Potser estem parlant d'una tercera part o més enllà
exacte,
de la població.
Exacte. Si ja ens sembla molt un 25%, intentem extrapolar el que devia ser, no?
El que comentava del tracte als francesos aquí era una cosa molt clara. Recordo consultant papers de dos judicis gairebé al mateix temps, no exactament, però gairebé de finals del 16, del Consell de Cent de Barcelona, en què en dos casos molt similars de falsificació de medicaments, que diríem, que en el cas dels francesos que participen en això són esquarterats, són executats, en el cas del català és expulsat de la ciutat de Barcelona i se li prenen els béns, i adeu-siau. És, evidentment, en casos molt similars, també de falsificació de tractaments de cura i d'engany a malalts, Doncs és evident que això no era un... O també tota la normativa de la Inquisició a Barcelona contra els gascons, que dius, perquè eren fills de protestants, aquest concepte. Suposo que això, que ho veiem reflectit en les autoritats, potser en el poble també passava, no? Aquesta sensació de que aquella immigració venia a ocupar els llocs de treball nostres. Això no sé si sona molt
alguna
igual,
cosa,
eh?
Alguna cosa.
Sí, sí. M'imagino que devia anar per aquí. Per tant, no devia ser un pas fàcil el d'aquests francesos cap aquí.
Direm que hi havia les dues cares d'una mateixa moneda. Clar, per un costat eren sempre sospitosos, no? I, clar, per exemple, a Girona hi ha exemples que en un moment determinat no les deixen tenir càrrec municipal, no ser jurats, no? Clar, però també hi havia l'altra cara. Si no, no parlaríem de que un 25% dels matrimonis de mitjan segle XVII estaven formats per un francès amb una dona autòctona. Per tant, clar, hi ha com a les dues vies. Suposo que també el fet del matrimoni era una manera d'integració i assimilació, era una manera molt bona d'entrar, perquè a més nosaltres estem parlant d'una immigració que és una immigració de classes populars, és a dir, estem parlant de les classes baixes de la societat, estem parlant de jornalers, estem parlant de pagesos, però clar, estem parlant de pagesos sense accés a la terra, no? I estem parlant també d'artesans, però ja m'entendreu que per tenir un taller propi necessitaven molts anys i molt de temps, i a més les restriccions gremials són molt altes. Per tant, clar, estem parlant de que hi havia un cert recel, però també estem parlant de que s'integren a través del matrimoni, com també fan cofradies. Per tant, hi ha una integració i van fent. Ara, clar, en moment d'inestabilitat política, clar, els primers acusats eren ells.
Sempre
com
passa.
Sol passar.
Són les minories, són el boc expiatori.
Exacte.
Quan...
Exacte, exacte. En el matrimoni, el 25%, clar, vol dir que ho tenien fàcil en el mercat matrimonial o en el mercat laboral?
Això, perdó, això és un vici dels demògrafs, eh? Dir mercat matrimonial em sembla tan estrany, allò.
Però
sí, sí, sí.
En l'oferta.
Sí, sí. No, sí, és correcte, però sempre em sona estranyíssim. Sí.
El mercat matrimonial...
Sí, sí, tant i tant.
Que com a deixeble de la professora Cabré, sí, sí. És el petit
homenatge. Bueno, fins fa quatre dies els mercats eres també on s'arreglaven matrimonis encara al segle XXI, eh?
No, però aquest mercat. Terme...
Bueno, potser el segle XXI
terme...
no tant.
El segle XX
no.
Segur, sí.
Però el segle XX sí.
Però aquest terme encara funciona avui en dia. És a dir, els factors en el final són els mateixos, perquè en un mercat hi ha d'haver candidats i candidates. Clar, per què els nostres francesos se'ns estan casant amb vídues?
Perquè hi ha possibilitat per tots dos.
Perquè
clar.
Hi ha vídues, i les vídues en aquest mercat matrimonial no eren la primera opció.
Però una vídua no era... Estem parlant com de persones com si fossin mercaderies, però en fi, una vídua no era atractiva en el sentit de que, evidentment, tenia uns béns, tenia una experiència, potser, i ja em disculparan, havia provat que era fèrtil, aquest tipus de coses que sonen, insisteixo, estem parlant de persones com si fossin paquets, i sempre és una mica estrany, però no eren especialment atractives en aquella societat, una vídua, precisament per aquestes raons?
No, de fet, les vídues, és a dir, no han de llegir això com que, pobretes, els francesos es casaven amb les vídues, tal vegada era la vídua que considerava l'opció estratègica per seguir. La vídua, el problema que té és el dret català. La vídua és usufructuària. Si, depèn si és vídua relicta o vídua deixada, no? Sí. Per tant, és usufructuària. A no ser que hagi tingut...
O sigui, no té la propietat dels béns que teòricament li ha deixat el marit, teòricament.
Exacte. A no ser que aquell béns venguin, com que tenim divisió patrimonial, a no ser que aquell béns venguin per línia de la seva pròpia família,
sí,
no?
Si és pubilla, diem. Si és pubilla, sí.
Sí.
Però si és casada amb un senyor que havia portat la seva família la majoria o tots els béns dels quals havia conviscut la unitat familiar, si aquest home es moria, ella perdia els béns, els podia fer servir, però perdia la propietat dels béns.
Clar, no? Això és usufructuària. A vegades es pot tornar a casar, a vegades no, depèn. L'altre és, si tenim un tros de terra i tenim uns fills petits, aquella dona necessita braços. Per tant, un francès...
Algú ha de llaurar, algú de treballar, de portar els animals...
El francès, funciona, per tant. No és tampoc que parlem aquí, pobretes, les vídues. No, era una opció per seguir endavant, eh? Clar, els tallers és el mateix. Un taller no pot estar regentat per una dona. Sí que a vegades hi ha el fet de que la dona pugui guardar el lloc en el fill mentre el fill va creixent, però igualment tornem a necessitar braços. A més, nosaltres estem parlant de vídues de sota de l'extracció social, clar. Si haguessin de parlar de vídues de les capes altes, parlaríem amb altres termes. Clar. En economies de subsistència, etc, clar, estem parlant amb uns límits molt... Que, clar, que un braço es feien la diferència. És això, Clar, el tema és que tampoc nosaltres no sabem si aquestes vídues tenien fills o no tenien fills. Això nosaltres sí que podem establir si fa o no fa... quan es casaren per primera vegada i quan es casaren per segona vegada, però no sabem si tenen fills, perquè, clar, al final nosaltres estudiem a través de registres matrimonials, no?
Clar.
Però, clar, la casuística és molt àmplia. El que sí és que...
Passa que sovint en els registres parroquials, tant els nats com el registre d'òbits, es pot trobar molta informació.
Molta informació.
No sempre és fàcil lligar-la, I sobretot perquè la lletra dels estimats capellans que escrivien al segle XVI... És una lletra tremenda, difícil.
Una mica millor que la dels metges.
No, ara ens discutiríem una mica, però en fi, és igual, és horrorosa, és molt difícil. I per tant, de vegades, lligar noms, que a més són noms de vegades amb referències molt genèriques, hi ha tants Joans que no te'ls acabes i tantes Maries que no te'ls acabes, etcètera.
Joan, Joseps, Ramons...
Sí, que tot es confon molt,
sí,
no?
Sí.
Però més o menys sí que es pot arribar a una certa conclusió de si eren vídues que portaven fills o no els aportaven.
Sí, de fet, això és plantejar una reconstrucció, que es diu així tècnicament, una reconstrucció de família, és a dir, ve del Louis-Henri, que és el creador de la demografia històrica, que és bàsicament intentar vincular el registre de baptismes amb el registre de matrimonis i amb el registre de defuncions i anar seguint la població. Però a vegades és complicat pel fet de que estem parlant de poblacions molt antigues, i nosaltres hem de pensar que els registres parroquials comencen en Concili de Trento.
Sí. Mitjans finals del 16, sí.
Sí, i aquí arriba pel Concili de Tarragona. Per tant, clar, ens situaríem, tenint sort, a partir de 1566 i després hauríem de veure el desenvolupament de les parròquies, com van integrant la recollida de tots aquests sacraments. No vol dir que algunes parròquies no ho fessin d'abans, però vol dir que, clar, que a vegades enfrontar-nos en aquest tipus d'estudis és complicat per la conservació de les fonts.
Sí, molts registres s'han cremat per guerres diverses.
A més, això és una altra cosa que s'ha de tenir...
S'han perdut, s'han venut, perquè també s'han venut.
S'ha de tenir molt en compte, sobretot a la diòcesi de Barcelona, que els arxius sacramentals han patit molta destrucció. És a dir, no estem parlant d'una de les zones on s'haguin conservat més. Això, en canvi, la diòcesi de Tarragona és moltíssim, impressionant, el nivell de conservació. En canvi, aquí...
I recomano als oients que és molt fàcil accedir a l'arxiu històric de la diòcesi de Tarragona, de l'arquebisbat de Tarragona, es diu així, AHAT, a través d'internet, simplement et registres i tens accés microfilmat i per tant pots ampliar moltíssim el teu ordinador, òbviament no tots els registres que hi ha a la diòcesi, però moltíssims, i és un procés que a més l'arcobisbat ho està fent molt bé, que està ampliant i ampliant constantment. Ara arriba un acord amb un ajuntament, arriba amb la Diputació, amb no sé què, i van microfilmant tots aquests, digitalitzant, perdó, tots aquests arxius, i els pots consultar directament des de casa. És impressionant, és una feina apassionant.
No, i a més és una conservació in eternum.
Sí, sí, sí. Sí.
Per damunt de destruccions i d'aigües i d'aiguats i vendes i poca vergonyes i gent sí, sí. Molt que els ha servat gairebé defensant-los en la seva vida, això es conserva per
sí, 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 val molt la pena de veure-ho, però això es veu, sí, sí.
No, no, i a més també han fet campanyes de crowdfunding.
Sí.
Diguem campanyes privades, no? Que molt bé, vull dir, sí, molt, sí. Bé, molt bé, molt bé. L'altra cosa que també hem de tenir en compte és l'estat de conservació. La tinta de ferro, terrible, d'aquesta època, terrible. Sí. I a vegades tens el document, però tens amb unes llacunes, uns sí, forats, sí. Que ja pots tenir ganes de llegir-ho.
Jo recordo l'impacte, i em disculpareu l'anècdota personal, l'impacte que vaig tenir absolutament deplorable, que una mica més, gairebé em poso a plorar, a l'Arxiu de Protocols de Barcelona, obrint una pàgina i veient com el polsim que hi ha de la pàgina, sí. I et quedaves gairebé amb els forats de la pàgina a la mà, no? I que bueno, és horrorós, a més això és incontrolable, perquè no ho saps fins que no ho obres, no? Però realment és una sensació terrorífica, la sensació que t'acabes de carregar, que no ha sigut culpa teva, un document, no? És, encara que fos de poca importància. Però realment és impressionant, aquesta època es destrossen molt fàcilment els documents, sí, sí. Tornem-hi als matrimonis, perquè això és molt divertit, però hem de tornar amb el tema. Ja que estàvem amb les viudes, continuem amb les viudes, tant se val als dos costats de la balança. Hi havia moltes viudes?
Sí, sí. La mortalitat era altíssima. Era altíssima. Per tant...
Mortalitat, sectors populars, guerres, cultura de la guerra, anar-se'n, epidèmies, etc.
Tot va sumant, tot va sumant. La mortalitat d'antirègim és altíssima, és altíssima. I les epidèmies són recurrents. Són recurrents, clar. Estem parlant d'epidèmies de pesta, que en algun moment no saben ni que són pestes, perquè a vegades diuen... O són verol i li diuen pesta, és igual, no? Però, clar, estem pensant que en algun moment una quarta part, a vegades la meitat de la població, clar, això fa que hi hagi moltes, moltes vídues. Les dones sempre tenen una mica més d'esperança de vida i...
Però també la mortalitat amb el part és...
És més alta. Era dir, elles
estan... Més alta en comparació als homes és absolutament
sí,
més alta.
Sí, però estan més penalitzades però, en sí, aquest sí. Moment, però en el global, diguem-ne sí, que sí. En surten més afavorides, no? Mm. Però sí, hi havia moltes vídues.
Per tant, no era un fet insòlid, perquè ara la proporció... No la desconec, però la proporció de vídues en aquests moments no deu ser en absolut comparable amb la d'aquell moment.
No. Penseu que si el 25% dels matrimonis són amb vídues, vol dir que hi ha més vídues, perquè no tothom es casa, no tothom es pot casar. Per tant, no, és altíssima, la proporció és altíssima. I, a més, moltes vegades també són vídues joves, és a dir, que després d'uns anys del primer matrimoni mor el cònjuge i hi ha un segon matrimoni. És a dir, ara, potser, si estàvem pensant en vídues, pensaríem en vídues a unes
senyores
edats molt avançades.
Grans.
No és el cas, no és el cas.
L'unió d'una dona vídua i d'un immigrant francès solia ser aconsellable per totes dues parts. En funció de l'estatus assolit pel marit difunt, el nou espòs guanyava en integració social i econòmica, mentre que la dona adquiria una seguretat social i jurídica que li era negada pel seu gènere. Aquests matrimonis es van donar en els grups socials més baixos, ja fossin jornalers, artesans o pagesos. Al camp, aquestes unions estaven especialment vinculades a la propietat de les terres.
Maria, puc passar?
I tant que sí, Jan. Ja saps que les portes de casa no estan tancades per tu.
Així, doncs, estàs segura que això és el que vols? Viancia?
N'estic convençuda. Saps que la teva companyia m'és molt plaent, però, per desgràcia, aquesta no és l'única raó que m'impulsa a tornar a casar-me. com que no tinc fills o gendres amb qui anar a viure, si no vull que em mirin amb llàstima o condescendència, només podia celebrar un nou matrimoni o bé canviar de parròquia. I aquí ja estic molt a gust.
Jo tampoc no t'enganyaré pas, Maria. Fa 5 anys que treballo com a jornaler a Casa dels Bosc i crec que ja és el moment de seguir treballant, però en benefici de la meva pròpia família, de la família que formarem.
A la nostra manera vam ser feliços amb en Tomàs, fins que va tenir aquell accident amb el cavall mentre feinejava els camps. Sigui com sigui, no tinc temps per la nostàlgia. I ara ja ni em plantejo buscar marit entre els homes nascuts aquí.
Doncs a mi ni se'm passa pel cap tornar al poble on vaig néixer. De vegades he tingut la temptació de rendir-me quan veia que la meva situació aquí no millorava. Mai m'hauria imaginat que el destí seria tan cruel amb en Tomàs. I en canvi em permetria veure la llum a mi. Només lamento que hagi estat aquest preu tan car.
Ja t'he dit que no tenim temps per la nostàlgia, ni per la tristesa. Vinga, avui mateix anem a la parròquia. Et sembla bé?
Perfecte.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb Joan Maria Pujades i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant dels matrimonis, sobretot dels immigrants francesos i vídues catalanes de l'edat moderna. Acabem de sentir una conversa, òbviament reconstruïda, no és que la tinguéssim una gravadora a finals del segle XVI i ho conservéssim als arxius de Catalunya Ràdio, entre una vídua i un immigrant francès que s'avenen, i s'avenen en els dos sentits. S'avenen perquè s'agraden i s'avenen perquè ja els hi convé molt aquest casori. Per tant, hem de veure, doctora Pujades, aquests matrimonis com molt positius per tota la societat catalana, perquè convenia gairebé a tothom. Això no era una cosa forçada per uns i per altres, encara que fossin molt, molt convenients.
Exacte, era una entesa. Era una entesa pel francès, però també era una entesa per la vídua. De fet, fins i tot nosaltres, amb els nostres estudis, pensem que es va produir un fenomen que es diu marriage squeeze, que vol dir bàsicament que en el mercat de matrimonial de sobte hi ha més candidats. I pot ser que fins i tot aquests francesos entressin en competència amb els autòctons.
Ah, clar.
Clar? De fet, els autòctons normalment eren els que primers, no?, s'anaven emparellant, no? Però clar, si de sobte ve un allau tan massiu d'immigrants, nosaltres creiem, no?, que d'alguna manera s'haguessin poder sentir empesos, no?, per un altre tipus de població que les entrava en competència. Sempre és cert, és a dir, una part dels autòctons també es casaven vídues, però eren aquests francesos que s'hi casaven amb major freqüència, amb major prevalença. Mm.
Hem de pensar que també hi havia vídues, no tan freqüents com les vídues, però la mortandat, encara que afectés més els homes que no pas les dones, no vol dir que les dones estiguessin ni molt menys exemptes d'aquestes altíssimes taxes de mortalitat que hi havia. Per tant, es morien com a mosques, diguem-ho clarament, també les dones. I per tant, els vídues tampoc era un fenomen tan estrany. Eren més freqüents les vídues, però déu-n'hi-do la de vídues que devia haver, a la qual cosa... Perquè això, ja que hi som, vídues amb franceses...
Clar.
Que seria l'altre costat, no?
El contingent migratori francès és eminentment masculí.
Perquè és mà d'obra.
Exacte. I perquè tampoc crec, no? Penseu, no? Antirègim, migració, una dona, creuar els Pirineus... Uf. Clar. Sí que hi ha. És a dir, nosaltres en el llibre d'Esposalles, des de 1451 fins a 1650, diem-ne, identifiquem 15.000 francesos, però en canvi de franceses n'identifiquem unes 500.
És una diferència substancial.
El ràtio és molt desequilibrat. I fins i tot, aquestes franceses no podem assegurar de que venien, sinó que tal vegada les deien franceses perquè eren filles de francès. Perquè les dones, recordeu, que van referides sempre en el pare quan són solteres i a l'marit difunt quan són vídues. Per tant, clar, referida a un pare francès, que vol dir que el pare havia vingut i s'havia establert a Catalunya i després ella ja havia nascut a Catalunya, o no? Sí, per tant, clar, així com és més fàcil resseguir la pista dels immigrants francesos, les migrants franceses és més complicat. La dona sempre està més amagada en aquest procés migratori.
I a més és més confús, perquè amb els llibres parroquials, per exemple, les coses que et trobes és que moltes dones diuen la Joana, i dius, ah, es diu Joana. No, no, no es diu Joana, es diu no sé què, però es refereix a que és filla de Joan. I llavors, esclar, això despista molt, perquè tu contes Joana és aquesta senyora, i després trobes una Maria i dius, ah, és una altra, no? És la Maria. Però, com és filla de Joan, en el llibre posa Joana. Doncs aquest tipus de coses, suposo que, esclar, les confusions faciliten fet, encara més això, no?
De fet, així com la transmissió patrilineal del cognom a Catalunya està establerta des de l'època medieval, això va molt bé en el cas dels homes, però en canvi les dones, fixeu-vos com moltes vegades també hi ha cognoms femenins. Jordà, Jordana, Falcó, Falcona. Clar, simplement això és una feminització d'una vídua. És a dir, el seu marit primer es deia Joan Jordà i
ella passarà... la Jordana.
Jordana. Per tant, clar...
I perd el cognom que li venia,
diguéssim... Exacte, de línia paterna.
Sí.
Quan avancem en la història, certament, conservarem el cognom i, a més, fixeu-vos que la diferència que tenim nosaltres és que al llarg de la història les dones no perdem el cognom i això ens facilita les reconstruccions demogràfiques. Però sí que en aquest període encara passa això en el cas de les dones i és complicat. I en el cas de les franceses encara més complicat perquè ja estem afegint dona i estem afegint migrant. Per tant, clar, és un binomi perillós, direm.
Sí, sí. I reconstrucció de cognoms, perquè també... Si hi ha en aquella època la grafia dels cognoms autòctons, diguem, ja és molt variant, perquè cadascú, cada capellà l'escriu com vol, doncs imagina't si et sona estrany, i si no tens l'accent igual, la manera d'escriure'l pot variar d'un capellà a un altre, ja no d'un lloc a un altre, amb la qual cosa penses que són dues persones diferents o venen de llocs diferents, precisament perquè els han escrit de manera ben, ben diversa amb això.
Tota aquesta proximitat, diguem, lògicament diguem, de l'occità i del català, això facilitava, perquè clar, ells no havien de passar passaven les alberes i poca cosa més, perquè després ja estaven a Catalunya, el passar de Salses ja era Catalunya, no?
Exacte.
Clar, la frontera amb l'estat francès era molt diferent, vol dir que també els hi era més proper en la mentalitat, no?
Exacte, exacte. I més culturalment, lingüísticament, clar, l'adaptació era més mínima que anar-se'n a altres indrets. Per tant, clar, per això supos que també. I clar, vull dir, en els processos migratoris sempre hi ha factors push i pull, no? És a dir, i clar, i un dels factors que les anava a veure era la proximitat a número de quilòmetres i la proximitat cultural. Per tant, clar, la inversió que havien de fer era menor, que haguessin hagut de fer a un altre lloc.
A banda dels 291 volums del llibre d'Esposalles a l'Arxiu Diocesà de Barcelona, es conserven les anomenades informacions matrimonials, un document pel qual la persona que volia contraure matrimoni, sobretot quan aquest venia de fora, certificava la seva solteria i donava altres dades sobre si mateix. Aquesta, per exemple, és la declaració de l'immigrant francès Guillem Busquets, feta l'11 de març de 1582.
Mon reverendíssim senyor vicari general i oficial. Guillem Busquets, cosídic, natural de la parròquia de Tàrries, bisbat de Sarlat, regne de França, habitant en la present ciutat de Barcelona. A 18 o 19 anys que està en la present ciutat o bisbat de Barcelona, i des que vingué en la present ciutat i bisbat de Barcelona no és tornat més en França, ni tampoc hi és casat ni en altra part. I ara vol i entén casar amb Joana, donzella, filla legítima i natural de Ramon Fuster i d'Eulària, muller sua, habitant-se en la parròquia de Sant Feliu d'Alella del present bisbat de Barcelona. E conforme lo sagrat concili de Trento, lo dit matrimoni no se pot efectuar sense exposar licència del mo reverendíssim senyor bisbe de Barcelona o de vos, reverendíssim. Per això suplica sobre dites coses, manar a rebre informació, i com és bon cristià i constant de la veritat, concedir-li licència de solemnitzar l'audit matrimoni en face de Santa Mare Eglésia Benedicció Eclesiàstica, revent l'ofici de vos, reverendíssim, humilment implorant.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctora Pujades, acabem de sentir aquesta mena d'immatriculació del... Sempre m'ho va explicar d'alguna manera, no? D'aquesta declaració formal davant de les autoritats d'un immigrant. Per què es demanava això? Això es demanava a tothom o només als immigrants? O com anava la cosa?
Es demanava d'aquells que no podien recabar testimonis propers, com era el cas seu, no? I això és un testimoniatge que era una autodeclaració on explicava la seva trajectòria migratòria, però bàsicament el que havia de fer era demostrar que no estava casat a França.
Aquest era el tema, llavors.
Clar, bàsicament el que intenten és que no s'incorri en bigàmia. Aquest era el gran mal, no? Però, a part dels expedients relacionats amb francesos, també en podríem trobar... És igual, si vingués un mallorquí a casar-se en aquell moment, també li demanaven per què, perquè era un forà, no? I no podíem ser. De fet, a part d'aquesta autodeclaració, aquesta informació matrimonial, que serà a l'època dels francesos quan veurem que aquesta font de cada vegada creix i creix i creix més, també es demanava el testimoniatge. Però, clar, en el cas dels francesos, testimoniaven ja catalans, però que l'havien rebut. Per exemple, si havien treballat a una carnisseria, si havien treballat a un taller de fent de teixidor, doncs diguem que era el mestre qui testimoniava que sempre havia tingut bona conducta. És a dir, en el final el que havien demostrat que era un senyor honorable i respectable i que es podia integrar via matrimoni. Això era un poc el que feien amb aquestes informacions matrimonials. De fet, a vegades, clar, quan ells declaren, tu veus que està declarant també el que volien, que necessitaven que declarés.
Posaves la música que volies que sentís
visual. Havia de dir aquell senyor, que havia de dir aquell senyor.
No, tinc tres matrimonis a diversos llocs, 26 fills, sóc protestant, i assassina de natura. No, clar.
El que acaba de dir ella, la Joana, em rectifico, clar, que existeix el mercat ara també aquest. Clar, moltes persones via internet, perquè són russos o russes, o perquè són cubanes, o perquè són sud-americanes, o perquè són eslaves, no sé què, busquen matrimoni, hi ha un mercat diferent, però també existeix això.
Clar,
i també es demostra, han de demostrar que estan separats, que si no cauen en bigàmia, que no tenen un passat fosc, delictiu, econòmic, clar, vull dir, també existeix això.
Clar, és des del punt de vista del segle XXI, però continua existint.
Perquè jo molt frivolament he dit, no, ara no existeix, com que no existeix?
I tant.
Exacte, s'ha demostrat la honorabilitat, sigui ja tant pel cas d'ells o d'elles, aquí parlem dels francesos, perquè eminentment són ells, eh? Però fixeu-vos, no? En tot en el procés del matrimoni, fins i tot, fixeu-vos quan hi ha matrimonis consanguinis, també hi ha d'haver declaracions, també hi ha d'haver amonestacions. És a dir, el fet del matrimoni era un fet cabdal a la societat d'antirègim. Per tant, diguem-ne que les forces religioses no vetllaven, no?, pel bon nom. Després ja veurem el que passava, eh?
Si hi ha la propietat, i el taller, i el gremi, clar.
Exacte.
És curiós, una de les coses que molt sovint s'ha dit respecte al matrimoni d'abans del segle XIX era que era un negoci, era un afer d'un pacte. Això ho vindria a portar per un costat, però que per un altre també l'amor devia ser una cosa bastant relativament habitual. Això es pot seguir, la relació sentimental, o no hi ha cap document que atribueixi la bona relació dels esposos i, per tant, podem deduir que hi havia apreciació mútua, afecte mutu.
Aquí hi ha dos temes, a veure. L'amor burgès és una cosa del segle XIX, eh?
Vull dir, sí, per això deia el XIX.
I no tot arreu del món, el XXI, encara.
Exacte, exacte. Però, a veure, hi ha línies de recerca historiogràfica que han posat damunt la taula que hi havia sentiments, és a dir, que no tot era matrimoni arranjat. Però també hem d'entendre que a vegades, tal vegada, s'entenien els pares per arranjar un matrimoni, però és que aquells fills havien crescut junts.
Per tant, era molt fàcil.
Era molt fàcil, eh? És a dir, tampoc, clar, a vegades tenim l'idea del matrimoni arranjat de la Índia, no?
Sí, matrimoni forçat.
Forçat.
És una cosa diferent, sí.
Segurament hi havia algun, però, clar, estem parlant també de classes populars que ja es devien conèixer des de nens. Per tant, l'arranjament devia ser, si fa no fa, bastant fàcil, eh? I segurament, i això és el que s'està dient, que hi havia amor. Ara, L'amor és un tema molt difícil d'estudiar, sí, perquè... Sí. Com s'estudia?
No hi ha registres.
Clar.
L'amor no té sumes i restes. No. Emocions, sentiments...
Exacte. I quin deixa testimoniatge? La burgesia. És per això que a vegades se parla de l'amor burgès. Clar, vosaltres creieu que un immigrant francès podia deixar una carta... dient-ne d'amor, o sí, no?
Havia de saber llegir i escriure.
Exacte. És més difícil. Però segurament, alguna cosa hi havia.
Ho dic perquè el rerefons, no necessàriament un matrimoni que no s'estima, no necessàriament es mata. Vull dir que, òbviament, menys mal, perquè si no, malament rai, no? Però sí que, quan no hi ha efecte, el conflicte en el matrimoni és més probable, no? Tenim registres també de si aquests matrimonis molt, entre cometes, forçats per la situació econòmica i pràctica de l'època, van portar més conflictivitat en les relacions humanes que no pas abans o després.
Clar, això segurament que hauríem de mirar documentació judicial, perquè en el cas de la documentació sacramental no acabes de percebre, no? Si existeix o no una conflictivitat en el matrimoni. Per tant, és difícil de dir si en aquest tipus de matrimoni hi havia més conflictivitat que en els altres, no? Per tant, és un tema complex i que s'hauria de mirar amb un altre tipus de font. Ara, que hi havia conflictivitat en el matrimoni existeix, perquè hi ha estudis. Que hi havia divorci existia, és a dir, però el divorci no estava legalitzat, és a dir, com ara, però també hi havia una sèrie de fórmules on la dona no quedava desemparada, era molt difícil, però que li concedissin, no diem-ne, una separació. Per tant, existeix històricament, existeix. Ara, és documentació judicial, i només una petita part arribava, diem-ne, com a judici per acabar tenint una separació.
Sí, havia de ser una cosa molt grossa, sí, i molt, molt sonada, com perquè arribés amb els judicis de l'època, amb gent pobra. Una altra cosa, la gent gran, gent rica, que podia tenir un altre tarannà, no? Però, en aquesta època era ben diferent. Aquesta immigració francesa, ja hem vist que venien poques dones, però no es casaven les franceses amb els francesos? No hi havia aquest tema endogàmic d'uns amb altres? O, bàsicament, dones i homes francesos el que buscaven era una consolidació, i la via més lògica era casar-se amb autòctons, amb catalans, diguéssim, d'aquí?
No. De fet, les dones franceses, tot i que són en número menor, el que observem és que es casen en major proporció amb francesos. Vol dir que l'endogàmia de les franceses és molt més alta que dels francesos. També és un tema de número, és un tema de candidat. Ja sé que no vos ha agradat això del mercat matrimonial, no?
No, sí que ens ha agradat.
No,
sí,
hem rectificat. Rectificat.
Al final és això. Clar, sí. Si en tenim 15.000 i en tenim 5.000, 15.000 i 500, què passa? Que clar,
de les 500, doncs, la majoria trobaran entre els 15.000 algú que li interessa,
que no li enrevés. Exacte, això és el que passa. Clar, per tant, el que vegem nosaltres és que l'endogàmia és molt més alta entre les filles de francès, que no podem assegurar si elles pròpiament són franceses o ja han nascut aquí, però diem-ne que les filles de francès el que mostren és una altra endogàmia, una altra homogàmia, és a dir, s'estan casant. Però hi tenen homogàmia per dos sentits, tant pel que fa a la nacionalitat com també a la classe. És a dir, tendiran a ser més semblants, no? Tendiran a ser més semblants francès i francesa que francesa i autòctona.
Potser hauríem de dir que van a treballar als llocs, com ara, on hi ha més riquesa, o sigui que els llocs on trobem més presència gascona, llavors són llocs més rics.
És la costa, de fet, de Catalunya, on hi ha... És a dir, tot i que hi ha immigrants francesos per tota Catalunya, on es concentra la intensitat, és a la costa.
Encara hi ha un altre document històric que ens ajuda a entendre com vivien aquests immigrants que intentaven integrar-se a Catalunya. És la Matrícula de Francesos de 1637, una obra en 5 volums que intentava censar tots aquells que havien travessat els Pirineus i residien al litoral català. En total n'apareixen 4.224. En aquests 3 exemples a l'atzar es pot apreciar que les seves circumstàncies econòmiques i familiars eren molt diverses.
Lorenzo Sabater, trabajador en este lugar de Castelldefels, habitante.
Dijo: Señor, yo soy natural del lugar de San Lorenzo de las Monjas, obispado de Comenge, reino de Francia, y soy de edad de 70 años, poco más o menos. Y habrá algunos 50 años o cerca de ellos que estoy y habito en este lugar. Y soy, señor, casado con Ana Font, del lugar de Vegas, obispado de Barcelona, de la cual tengo 3 hijos y 2 hijas, que el mayor de los hijos tiene 15 años, poco más o menos. Yo, señor, no tengo hacienda ni otra cosa sino aquello que gano cada día con mi trabajo.
Dixit, senyor, jo me dic Antoni Lafita, soporter jurat de la cort de l'honorable batlle de dita vila de Salses, i sóc natural de la vila de Cahors, en Carcí, regne de França, bisbat de Cahors. Visc de mon ofici de porter, tinc 50 anys, i hi haurà alguns 2 mesos estic en la present vila. No tinc ningú parent en Espanya. Sóc casat amb Margarida, és filla de Fulla, regne de França. Tinc 3 fills. Un d'altra muller, que es diu Pere, tindrà 30 anys, és en França. I d'esta muller tinc 2 fills. Lo que es diu Bartomeu té 10 anys, és nat a Òpol, i l'altre s'hi diu Joan, d'edat de 2 anys. És nat en França, en lo loc de Fulla, a on estigui alguns 2 anys. I acceptats aquells, haurà 14 i 15 anys estic en Espanya. No tinc hacienda i visc de a captes. I això és la veritat.
I ten d'èxit. Jo me dic Antoni Català i sóc natural del regne de França, d'un lloc que es diu Posac, i sóc d'edat de 25 anys, poc més o manco. Sóc treballador i visc de mon treball en casa los amos, i hi ha des de 8 anys, poc més o manco, que residesc en esta província de Catalunya, los quals anys he passat en diversos llocs de dita província. Sóc fadrí solter i tinc pare, lo qual resideix en la plana d'Empordà, i així mateix un cosí, i no altres parents, i també tinc un tros de terra de tinença de 14 vessanes, poc més o manco, de baix de ses afrontacions, part boscosa i part de vinya plantada, en lo terme de Llançà i en lo territori de Bellvedí, i no tinc altra cosa.
En guàrdia.
Doctora Pujadas, ens queda molt poquet temps, per desgràcia, però sí que voldria saber, diguéssim, el final de la història. Quan comença a decaure aquesta immigració francesa i quan comencen a decaure, per tant, els matrimonis i aquesta integració entre uns i altres?
De fet, la fase de plenitud, que ja ho va posar sobre la taula el professor Nadal i el professor Giral, seria en torn de 1541 a 1620. Dependria una mica, a vegades, de la parròquia en qüestió. Però a partir d'aquesta època ja veiem com de cada vegada decau, decau, decau. Però, evidentment, encara trobarem francesos a 1510 o a 1520. Però, evidentment, la intensitat del flux migratori és molt, 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 molt més baix.
Per què? Perquè havien canviat les circumstàncies a França o perquè havien canviat les circumstàncies aquí? O totes dues coses?
Tot plegat, no? Tot plegat. I, a més, sobretot el fet de la Guerra dels 30 anys, no? Allò de que...
Això és segle XVII, ja, i hem de pensar la Guerra dels Segadors com una part d'aquesta guerra.
Exacte.
És molt discutible, segons la historiografia, però sí, en tot cas sí que és d'època.
I també l'increment demogràfic que tenia el país, clar.
Exacte, la població puja, se va recuperant. Fixeu-vos, estem ja en ple redreç demogràfic. Per tant, clar, ja no necessitaven tant braços. Vull dir, en el final hi ha factors que afavoreixen i factors que desafavoreixen. I això fa que els fluxos migratoris deixin de venir o deixin de venir en tanta intensitat.
Clar, és una barreja...
Era un altre món, havia canviat.
És una barreja de qüestions econòmiques, polítiques, socials, que transformen aquesta necessitat de que tants i tants homes, sobretot, francesos baixin cap a Catalunya i l'Aragó. Doncs no tenim més temps, em sap greu, però el temps se'ns menja. Doctora Joana Maria Pujadas, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a l'Enguàrdia per explicar-nos aquest tema tan apassionant i crec sincerament que tan poc conegut. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, un plaer.
Josep Maria Soler i Sabater, el tema de matrimonis i immigració és un tema clàssic de la sociologia actual. O sigui que això a la història és molt habitual.
Però jo, com diuen els experts, els que en saben, els grans demògrafs, tots som emigrants.
Molt bé. Això és l'Enguàrdia.